Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5a edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Aquest dissabte 9 de setembre a les 11 del matí, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa amb l'ordenació episcopal de Sergi Gordo i Antoni Vedell, nous bisbes auxiliars de Barcelona. La celebració estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Aquest dissabte a les 11 del matí, missa d'ordenació episcopal en directe a Ràdio Estel des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. L'ICL Manresa enceta una nova etapa en una temporada 2017-2018 en la que estrena categoria, militarà a l'Eport, estrena entrenador, Aleix Duran, assignat per dues temporades ampliables en cas d'ascens a la Lliga Endesa. Estrena jugadors, noves cares, una plantilla jove compensada amb jugadors veterans i coneixedors de l'Alep, com és el cas de Jordi Trias o Javi Mújica. I un ICL Manresa que, per estrenar, també estrena president, Josep Sáez. Ell és el màxim responsable de l'equip del Bages en substitució de Jaume Arnau, que ho va deixar el passat 2 de juny. És a dir, 3 mesos després, el Bàsquet Manresa torna a tenir president.
M'honra la confiança que van tenir en mi i el que intentaré serà fer aquesta tasca amb il·lusió, amb entusiasme i poder ajudar que el club sigui un club millor en el futur, no?
Doncs amb l'arribada de Josep Sáez a la presidència, l'ICL Manresa engega una nova etapa en la que a ningú se li escapa que no són uns bons moments pel bàsquet, si més no són els millors, i menys pels equips humils que han de fer veritables esforços per sobreviure. En tot cas, esperem que l'ICL Manresa faci una passa enrere per després fer-ne dues cap endavant, i tant de bo que més aviat que tard pugui tornar a la Lliga Endesa. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dijous amb el Jordi Carretero, el control, Xavi Pagant de la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs Josep Sáez, empresari de 51 anys, exjugador del club, membre del Consell d'Administració del Bàsquet Manresa des de fa 2 anys i del Consell Executiu des de fa 1 any, es va presentar ahir públicament com el que és el nou president d'una entitat esportiva amb 87 anys d'història, un dels fundadors de la ACB, que aquesta temporada es vol reinventar a l'Eport. Els reptes que es planteja el nou president passen per mantenir la identitat del club, arrelar l'equip al territori i aconseguir ingressos que facin viable l'ICL Manresa.
Per mi és un honor i em fa molta il·lusió poder dirigir aquest club, un club amb moltíssims anys d'història, un club amb un pedigrí molt important en el món del bàsquet, un club que està dintre dels seleccionats, no? On hem pogut guanyar amb el temps, doncs, una Lliga, una Copa del Rei, estem parlant d'èpoques passades, però són èpoques que ens han de, que ens han de fer tenir aquest orgull de ser un equip de primer nivell amb el bàsquet a l'estat espanyol, no? Estem ara amb una divisió inferior a la que vam estar l'any passat, vam tenir un descens, però això no ha de treure la imatge que tenim de club gran. Seguim sent un club gran, seguim sent un club important, seguim sent un club important en una ciutat de bàsquet, i el que ha de fer el Club Bàsquet Manresa és mantenir aquesta identitat independentment de que aquest any ens toqui jugar a l'EP. Una categoria amb la que hem muntat un equip per disfrutar, un equip que té part de l'essència de lo que volem fer, una combinació de gent jove, de gent de la casa, amb gent experimentada a la Lliga, però que crec que hi és un equip que conservarà els valors que ha de tenir el club. I a part de lo que és el basquetbol professional, el que necessitem també és treballar amb la base, no tan sols del club, sinó amb la base del territori en general. Aquest és un objectiu que ens hem plantejat i que volem portar endavant. És molt important que d'aquí tornin a sortir gent preparada per jugar a bàsquet a cert nivell, el que sigui. Si poden ser pel primer equip del Manresa, doncs molt millor. Però la nostra tasca és crear jugadors i crear persones. I amb això és un dels objectius més clars que tenim dintre d'aquest nou projecte.
Doncs el projecte que encapçala Josep Saez, el nou president de l'ICL Manresa, amb aquest ideari que feia públic ahir en la seva presentació en el seu nou càrrec, i no ho feia sol, perquè va comptar amb el suport de Valentí Junyent, expresident de l'entitat i alcalde de la ciutat de Manresa.
També estic honorat de poder estar aquí a la presentació del nou president del bàsquet Manresa, SAE. Molt honorat, perquè fer aquest pas no és un pas fàcil. Ningú que ha sigut president del Manresa, i jo també n'he sigut, no és... Primer ha de ser valent, i el Josep ho ha estat, assumint el repte. Segon, ha de ser una persona capaç de suportar la pressió que es viu en una ciutat de bàsquet, mitjana, però una ciutat de bàsquet, amb molta passió, amb molt sentiment i amb molta identificació amb el bàsquet. Penseu que si no m'erren els números, d'aquí dues temporades faran 90 anys que hi ha bàsquet a la nostra ciutat, el 2019. Per tant, hi ha molta gent vinculada al bàsquet, moltes famílies que han tingut vincle amb aquest esport, i és evident que és una ciutat de bàsquet, i per tant, a part de ser valent, s'ha de ser capaç de suportar la pressió, que hi haurà, segur. I tercer, em congratulo poder presentar una persona que, des del meu entendre, i aquest sí que és una consideració més enllà de la que pugui fer com a alcalde, és una persona preparada, una persona que gestiona una empresa, que té una experiència empresarial important, i això, pel tipus d'entitat que tenim, doncs que estem aquí per fer-li costat, però és evident que és necessari els tres elements: valent, capaç i preparat. Té un equip de gent al seu costat, que és el que li ha fet fer el pas, i segur que gràcies a l'equip doncs podrà conjuntament amb ell tirar endavant aquest vaixell.
Doncs aquesta és la nova realitat que viu l'ICL Manresa. Periodista de Ràdio Manresa, Carles Joder, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, què tal, Òscar?
Manresa és un club que ha viscut una important revolució interna aprofitant el descens de categoria, no?, l'Aleport.
Bueno, és una de les coses que segurament li tocava, no?, aterrar a aquesta nova categoria, probablement una categoria que ha vist com li ha anat els últims anys, és la que li pertoca, i per tant això ha servit també, doncs, per començar... Bé, jo... Fer net tampoc, perquè en realitat continua havent-hi, diguéssim, el mateix personal, però sí que amb il·lusions i amb idees renovades, i això s'exemplifica amb la figura d'aquest nou president, en Josep Saez, que és una persona que, diguéssim, mai havia estat cara pública relacionada amb el bàsquet Manresa. Mm-hmm.
I la gent de Manresa com viu aquesta nova realitat?
Doncs jo crec que la viu amb il·lusió. S'ha fet el dol, no? És a dir, la temporada passada, que el descens es va consumar, no recordo ja les jornades abans, però molt abans d'acabar la Lliga, mm-hmm. i diríem que fins i tot al final de la primera volta tothom era conscient que el descens era una cosa que acabaria arribant, no? I, per tant, tota la segona volta de la passada temporada i l'estiu, fins que es va veure clar que el Manresa no podia seguir a la Lliga CB, s'ha fet el dol, perquè fins i tot hi havia el debat, encara que hagués pogut seguir per despatxos, de si havia de seguir o no havia de seguir a la Lliga CB.
Sí,
diguem que el públic...
Sí, no, ara que comentes això... Clar, no sé, a Manresa, la gent que, com s'ha pres el fet que el Betis hagi aconseguit via jutjat seguir a la CB una temporada més?
No és un tema que se n'hagi parlat ni se n'hagi fet sang.
Yeah.
I em sembla que tothom va tenir molt clar que al Manresa li tocava baixar a la Lliga LEP i començar un projecte nou, més ambiciós, amb... Mira, fa molts anys, quan en Jaume Ponsarnau era entrenador del Manresa, aleshores la Cruixa d'Or Manresa, va posar de moda un objectiu, no? Va marcar un objectiu que el va fer públic i que tothom se'l va fer seu, que era que el Manresa havia de ser dels 16 millors equips de la segona millor lliga del món. És a dir, li va buscar tota una redundància per dir el nostre objectiu és baixar. Clar, és un objectiu que és poc ambiciós, per dir d'alguna manera, no? I que és un objectiu que comporta perdre molts partits, haver de lluitar molt, a més tot això s'ha anat convertint que el Congost, l'equip no guanya, va passar de ser un fortí a ser un colador, i per tant el públic el que té ganes ja de tornar a veure victòries i de tornar a gaudir amb l'equip i de tornar a veure bàsquet competitiu. Perquè el que s'havia perdut el Congost era el competitiu.
Doncs aquesta...
Per tant, jo diria que bé, tothom tenia clar que si es baixava l'Alep, doncs vinga, l'Alep.
De fet, aquesta hauria de ser la tònica d'aquesta temporada, és a dir, retrobar-se amb les victòries, engrescar novament de forma massiva amb l'afició, i de fet s'ha fet una plantilla prou bona per estar a les parts altes de l'Alepori i lluitar per tornar, ho deia abans, no?, el més aviat possible a l'ACB, amb una neteja de cara.
Aquest és el gran objectiu. I també deixa'm fer una petita incidència en el fet que, esclar, el fet de baixar ara l'Alep, quan és relativament més senzill tornar a la Lliga ACB, doncs encara és més motivant. És a dir, el que hi havia una certa preocupació a Manresa era dir, si baixem a l'Alep i les condicions d'accés continuen sent tan prohibitives, difícilment podrem tornar a l'ACB.
Sí, i l'Alep serà més competitiva, també, imagino.
S'entén que sí, s'entén que serà més competitiva. De fet, s'està mostrant en la confecció de les plantilles de que hi ha més ganes de poder guanyar l'Alep perquè, òbviament, et pot donar aquest accés, aquest accés a la Lliga ACB, tot i que el de la Lliga ACB ja sabem en quin moment està, eh? Però sí, és obvi que és la màxima categoria i que, per tant, home, d'entrada... l'objectiu de guanyar és més motivant que l'objectiu de no perdre.
Doncs aquesta temporada del bàsquet al dia seguirem molt, molt de prop el que passi al bàsquet Manresa, el que faci el bàsquet Manresa, com també el que facin els altres equips catalans, el Força Lleida, el Prat i el Barça B, perquè tindrem quatre equips a la segona categoria del bàsquet nacional a l'Alep per aquesta temporada. Carles Jodar, periodista de Ràdio Manresa, un plaer, com sempre. Et seguirem escoltant el bàsquet al dia al llarg de la temporada i moltes gràcies. Una forta abraçada.
Vinga, i molta sort i endavant amb el bàsquet al dia, Òscar, i felicitats pel premi, que el tens prou merescut.
Moltes gràcies, una abraçada. I, per cert, que després de guanyar Lleida i perdre contra l'Hospitalet en el primer partit de semifinals de la Lliga Catalana, el proper compromís de pretemporada de l'equip de l'Eix Durant de l'ICL Manresa serà aquest dissabte a les 7 de la tarda a Sant Julià de Vilatorta. De Vilatorrada, perdó. I demà divendres, ara sí, a Sant Julià de Vilatorta, tenim un Divina Joventut Morabanca Andorra semifinal de la Lliga Catalana ACB.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs en el partit de demà, el Divina Joventut, que encara no s'ha estrenat en aquesta pretemporada, es veurà les cares amb un Morabanca Andorra que ja ha jugat dos partits amb... amb molt bones sensacions, després de superar primer el Fuenlabrada per 87-95 i el València, vigent campió de la Lliga Endesa, equip d'Euroliga per 77-80. Estem a Andorra perquè ens escolta l'únic jugador andorrà de les fires del Morabanc. Guille Colom, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Benvingut al Bàsquet al Dia, eh?
Gràcies.
Estem en pretemporada, imagino que voldreu ser prudents, òbviament, però esteu donant molts motius, no?, perquè la gent i l'afició afronti aquest curs amb optimisme.
Sí, bueno, jo crec que la gent ha d'afrontar aquest curs amb optimisme, amb il·lusió, perquè bueno, hem fet un equip amb molta ambició, molts jugadors joves, no?, que volem demostrar el que podem fer i que tenim gana. I bueno, pues amb aquestes dues competicions, pues, lo que et dic, no?, tenim molta ambició i aquests dos partits de pretemporada hem intentat demostrar l'estil d'equip que volem ser i com volem jugar, no? Mm-hmm. I bueno, estem contents per les dues victòries, però bueno, sabem que això és pretemporada i que encara queda molt, no? Ens falten jugadors i bueno, encara tenim que seguir treballant.
I això que heu tingut baixes importants, no sé, per exemple, què vas pensar quan vas veure que Xermadini, que Antetokounmpo, que David Navarro no seguien.
Bueno, pues que aquí als estius sempre marxa gent, no? Pues hi ha contractes que no els pots igualar i bueno, jo crec que han intentat quedar-se els més possibles que podien d'anar en passat. I jo crec que les noves incorporacions estan molt acertades i que aquest any tenim un equip igual més complet que l'any passat. Igual no tenim aquell jugador de referència com el Germadini, però bueno, jo crec que està bé que podem aportar tots i que qualsevol dia pot sortir qualsevol jugador, no?
Amb Blasic, amb Jaime Fernández, Vlado Jankovic, Surna, Karnowski, Dianyé... No està malament, no?
Molt bé, no? Jo el que crec és que hem agafat gent jove, però gent que ja té experiència, no? Com el Jaime o el Musa o el Blasic, pues, són gent que no són veterans, però tenen experiència a les lligues. I, bueno, l'aposta de Karnowski, que ve de fora, que hi ha moltes aspiracions amb ell, i el Vlado, que també és un jugador amb experiència a Europa. I jo crec que tenim un equip que està molt, molt ben fet en quant a experiència i joventut, no?
Uh-huh. Es pot repetir una temporada com l'anterior o què?
Bueno, això és el que ens agradaria, no? Està clar que tinguis el que tinguis, és molt difícil sempre ficar-te a la Copa i a Playoff perquè no depèn només de tu i depèn de moltes coses, no? Però jo crec que hem fet un bon equip i que a veure com portem les dues competicions, que fa molt temps que aquí a Andorra no juguem dues competicions, però bueno, estem molt il·lusionats amb Europa i també amb la Lliga i amb tot, no? Jo crec que les aspiracions han de ser altes, sí. Realment, l'objectiu del club sempre és salvar la categoria, no? Però després el que puguis aspirar, pues, sempre és un regal per l'afició, no?
Uh-huh. La temporada 2016-2017 ja és passat, és història, però tu, Guille, com vas viure, no? Aquest curs jugant Copa i Playoff, com ho vas viure?
Bueno, pues va ser espectacular, no? Perquè, bueno, al principi de Lliga, pues, sempre tens aquests objectius com a molt difícils, no? I quan veus que els aconsegueixes, pues, veus que tot el treball que has fet tot l'any ha servit d'alguna cosa i pues, va ser una temporada increïble, no? Pues, per l'afició d'aquí d'Andorra, pues, arribar a la Copa del Rei i als play-offs estar entre els 8 primers de la Lliga, que hi ha gran equips a la Lliga CB, pues, va ser un orgull, no?
Uh-huh. I un dels al·licients d'aquesta temporada, com deies, és competir a l'Eurocup. L'Andorra, el Morabanc Andorra, torna a Europa molts anys després. I el primer partit, ni més ni menys, que un Morabanc Andorra Unix Kazan, el dimecres 11 d'octubre, a la Bombonera, Guille Colom contra Quino Colom.
Sí, la veritat que ens fa il·lusió, no, jugar entre nosaltres, perquè mai hem jugat un partit oficial ell contra mi. I, bueno, pues, que ens agradaria coincidir en pista i jugar un contra l'altre i seria divertit, no? Jo crec que el grup que ens ha tocat d'Eurocup és bastant fort, el Kazan és un equip molt fort, per exemple, però bueno, nosaltres tenim que seguir com l'any passat, intentar que aquest cas no es guanyi ningú i intentar pues, fer una mica millor fora, no?
Mm-hmm. Serà un partit contra el teu germà, t'imagines jugar amb?
Sí, també ho hem pensat molts cops, sempre pensàvem que jugaríem junts a la selecció, però després d'ell bueno, va començar a anar a la selecció espanyola, no? I amb equip pues, estaria bé, no?, en un futur, però bueno, mai se sap. Ara està molt lluny. Abans estava més a prop, però ara que està a Rússia, pues, més difícil no es fa. Però sí, sempre ens ha fet il·lusió jugar junts o jugar en contra o alguna cosa, no? I aquest any pues, es complirà una de les dues coses, no? Així que molt, molt bé, molt contents.
Escolta, i el partit de demà contra el Divina Joventut és el primer oficial d'aquesta pretemporada, semifinals de la Lliga Catalana, però com us el preneu?
No, doncs ens reprenem com un partit de pretemporada més perquè bueno, encara estem començant a introduir les coses als nous jugadors, no estem tot l'equip encara, o sigui, no es pot, és un partit oficial, però no és realment un partit oficial de veritat, no diguéssim, perquè, bueno, està clar que els dos equips tenim baixes i els dos equips ens estem preparant, però, bueno, està clar que és una mica més important que els altres partits de pretemporada, no?, perquè t'estàs jugant a arribar a la final de la Lliga Catalana, que si després ho poguessis aconseguir, pues, un títol sempre és un títol, no?, i aquí faria molta il·lusió, pues, poder jugar a la final contra el Barça, això ja ho sabem. I, òbviament, com tots els partits de pretemporada, pues, anirem a guanyar i a competir.
Acabo. Personalment, què esperes d'aquesta temporada, Guille?
Pues espero seguir millorant, no? Cada any he donat un pas endavant aquí a Andorra, cada any he anat millorant i, bueno, aquest any penso que estic amb més confiança, estic amb més ambició, si cap, que l'any passat i espero, pues, seguir guanyar-me el lloc aquí a Andorra i seguir millorant com a jugador i aportant més cada cop que surti a la pista, no?
I tant de bo que pugueu seguir fent gaudir a la vostra afició com ho veu aconseguir la temporada passada. Guille Colom, base del Morabanc Andorra, gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia i molta sort per aquesta temporada, eh?
Gràcies.
I per cert, que pel partit de demà el Morabanc Andorra no podrà comptar amb Beca Burjanadze, que se segueix recuperant de la seva lesió, ni amb CM Karnowski, que encara no s'ha incorporat a la dinàmica de l'equip després que hagi quedat eliminat de l'Eurobàsquet amb la seva selecció amb Polònia. El mateix li passa a la penya amb Tomàs Gelo. Diego Campo tampoc podrà comptar amb Omari Gudul ni amb els tocats Sergi Vidal, Àlex Rouf i José Nogués. Joel Parra, Pol Molins i Pep Busquets del planter completaran l'expedició. Recordeu, demà a les 8 del vespre, Divina Joventut, Morabanc Andorra, semifinals de la Lliga Catalana ACB a Sant Julià de Vilatorta. I parlant de l'Eurobàsquet, històric Pau Gasol, que s'ha convertit en el màxim anotador de la història d'aquesta competició. Alemanya, França, Eslovènia, Ucraïna, Lituània, Grècia i Finlàndia, Itàlia, els primers creuaments de vuitens de final. La resta de creuaments els sabrem un cop acabi la jornada d'avui, que ho farà més tard de la gravació del Bàsquet al Dia. Dit això, una temporada més, hem de parlar de salut i esport.
Viu amb Ràdio Estel.
Cada dia.
Cada dia.
Cada dia.
Cada dia. Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs una temporada més i amb noves músiques, eh? Com podeu escoltar de fons. Per nosaltres és un plaer que ens acompanyi. Serà de forma mensual la nostra doctora de capçalera, llicenciada en Medicina General i Cirurgia, especialista en Medicina de l'Esport per la Universitat de Barcelona, actualment centrada en la prevenció i promoció de la salut de l'esport, sobretot en categories de formació, coordinadora de bàsquet, salut, un programa de la Federació Catalana de Bàsquet i membre de l'equip paralímpic espanyol. Doctora Sílvia Treviño, bona nit.
Hola, bona nit.
I benvinguda a la cinquena temporada de Bàsquet al Dia, eh?
Pues gràcies a vosaltres.
Per començar, en època de pretemporades, no estaria malament recordar, apuntar consells, no?, que cal tenir molt presents a l'hora de tornar a l'activitat física, però imagino que el més important és posar-nos en mans dels experts per realitzar-nos una bona revisió mèdica.
Correcte. Abans, quan comencem la pretemporada, que és important estar molt ben preparats físicament, hem de tenir en compte diverses coses. Primer, passem d'estar de vacances, com ja vam dir al final de la temporada anterior, passem d'estar en un estat de relaxació a iniciar una activitat física. Què podem trobar? Doncs ens podem trobar que el nostre cos s'hagi habituat, s'hagi descansos molt més llargs, a més fem els àpats molt més amples, amb menjars diferents, no mengem tanta fruita, bevem una miqueta més de begudes amb gas, amb alcohol. Llavors, això és important tenir en compte de cara a que després, quan comencem a fer l'activitat física, la recuperació també serà complicada. A més, s'ajunta en el moment en el qual les revisions mèdiques per les llicències i el tema de les aptituds està a tope, no? Llavors, hem d'estar preparats físicament, hem d'estar descansats i després hem de fer aquesta revisió per començar a fer una bona activitat i amb bon criteri. I s'ha de fer, doncs, en un centre i en professional que estigui especialitzat sobretot en l'esport.
Fins que no hem passat a la revisió mèdica, és aconsellable, doctora, no començar l'activitat física o què?
No, a veure, principi la revisió mèdica, senzillament, excepte que hagis de fer un esforç molt extenuant, que en aquest cas seria començar una temporada de bàsquet, no és necessari perquè sempre, anualment, cada jugador ha de passar aquesta revisió mèdica. El que sí que seria important, que és obligatòria i que no s'ha de començar a fer els partits de temporada sense haver passat aquesta revisió.
Mm-hmm. I un cop comencem ja l'activitat física, la intensitat dels exercicis ha d'anar en augment de forma progressiva a mesura que passen els dies i les setmanes, no?
Sí, el més important sempre són les càrregues de treball. Per això estan els professionals de preparació física, que són els encarregats en poder dur a terme aquestes càrregues i calcular-les molt bé, perquè els jugadors no tots les acceptaran de la mateixa manera. Per exemple, ara ja estem a primera setmana de setembre i què m'estic trobant? M'estic trobant, doncs, després de dues setmanes d'entrenaments, molts jugadors, la veritat que molts, que pel canvi de paviment, pel canvi de cansat i pel canvi de càrregues, comencen a tenir problemes als tendons, problemes a la zona de recolzament dels talons, genolls i talons són actualment el top one de les lesions que ens trobem. Per sobrecàrrega, perquè no estem preparats, i sobretot pel tema del calçat. Molts jugadors han passat l'estiu amb aquestes xancles, són sabates que no tenen cap tipus de protecció lateral, que el peu perd totalment la propriocepció. Llavors ara, amb el canvi a la bamba aquesta tancada, que tampoc no totes transpiren correctament, doncs el jugador pateix, l'articulació pateix.
Mm-hmm. I aquests problemes físics, als que ara feia referència, són difícilment evitables o què?
Però són evitables, és a dir, sempre recomanem que durant l'estiu no s'ha d'abusar d'aquestes xancles, sobretot les xancles de dit, que són les que la majoria de jugadors fan servir durant tot el dia. No es posen una sabata tancada. Llavors sí que seria convenient, doncs, bueno, si tu vols anar amb xancles i amb el peu a l'aire, hi ha altres xancles que no són les que és agafar la que és la tira del dit, no? Hi ha xancles que t'agafen millor el peu i s'ha de posar una sabata, és a dir, no podem passar de 0 a 100 i que el nostre cos no ho pateixi.
Doncs consells a tenir en compte i en aquest inici de pretemporada important posar-nos en mans d'experts. I per cert, doctora, que en aquest mes de setembre que ara acabem d'estrenar, les moltes tasques que acumula hem d'afegir la inauguració d'un centre mèdic.
Doncs sí, amb el meu company, que hem estat durant molt de temps, que ha sigut jugador i que ara és fisioterapeuta, i de fet ara aquest any just ha fitxat per l'equip del bàsquet Manresa, pel Lliga LEP, el Marc Arnau, doncs ens hem engrescat amb una cosa diferent, amb el nostre somni, que volíem obrir un centre mèdic i de fisioteràpia i readaptació esportiva, i ens situarem a Mataró, la clínica es dirà Marci Salut i Esport, i oferirem tot el que és la cura de l'esportista, esportista d'èlit, esportista amateur, esportista jubilat, tot el que estigui relacionat amb el tractament de l'esport. És a dir, des de gent que necessiti fer estiraments, pilates, o gent que estigui amb un nivell alt de competició i necessiti treballar preparació física, tindrem uns preparadors molt especialitzats en el tema del treball excèntric i de càrregues de treball. Després hi haurà acupuntura, hi haurà osteopatia, nutricionista... És un centre bastant global.
Doncs ja ho sabeu. I aquesta temporada, de forma mensual, al Bàsquet al Dia seguirem parlant de salut i esport amb la doctora Sílvia Treviño. Doctora, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Òscar. Gràcies a vosaltres.
I abans d'acabar, dir-vos que la selecció espanyola es classifica pels vuitens de final de l'Eurobàsquet invicta després de derrotar avui a Hongria per 64 a 87, un dia històric per Pau Gasol, ha acabat amb 20 punts i s'ha convertit en el màxim anotador històric dels Eurobàsquets. L'Iberostar Tenerife jugarà contra el Guaros de Lara Venezuela a la Copa Intercontinental el proper diumenge 24 de setembre a les 6 hora insular, i el Força Lleida incorpora el pivot estonià Ilja Stankevits, de 19 anys. Jugarà cedit a l'equip vinculat al Club Bàsquet al Picat de Copa Catalunya. L'equip de Borja Comenja, per cert, en partit de pretemporada, perdia ahir 73-67 a la pista del Òscar. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carreter, al control, Xavi Pagant de la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà divendres, per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.